Catalunya Ràdio. Les notícies de les 4.
Bona tarda, us parla Carles Prunera. El Partit Popular sabrà negociar la reforma del model de finançament autonòmic, però en cap cas de manera bilateral. Alberto Núñez Feijóo ha reunit avui els barons del partit, que s'han compromès a no negociar per separat amb Pedro Sánchez i a fer-ho tots conjuntament. Així ho han expressat els presidents populars de Madrid i Andalusia, Isabel Díaz Ayuso i Juan Manuel Bonilla, respectivament.
No vamos a caer en la trampa de Sánchez y hablar por partes acerca de lo que es de todos.
No vamos a aceptar bilateralidad y Andalucía está dispuesta a dialogar con todo el mundo y, por supuesto, a dialogar con el presidente del gobierno.
I des del govern espanyol, el ministre Félix Bolaños, amb un cert escepticisme, encara que la reunió d'avui dels populars serveixi per aportar una proposta única dels de FECO en matèria de finançament.
Para oponerse y decir que no, se ponen de acuerdo muy fácilmente, pero hay amigo cuando tienes que hacer una propuesta. Ojalá hoy el Partido Popular haga una propuesta única, se pongan de acuerdo todos los líderes regionales del Partido Popular, que por tanto podamos utilizar pues para trabajar, para dialogar, para negociar.
Més notícies, Carme Clèries.
El noi de 14 anys acusat de matar dimecres dos alumnes i dos professors d'un institut de Geòrgia als Estats Units i el seu pare han comparegut davant el jutge que els ha comunicat els càrrecs als quals s'enfronten. El noi l'acusen de 4 càrrecs d'assassinat i haurà de respondre en condició d'adult, tal com marca la llei de Geòrgia en cas de delictes greus comesos per majors de 13 anys. Al pare l'imputen, entre altres càrrecs, 4 homicidis involuntaris. Per tot plegat, podria ser condemnat a 180 anys de presó. Els crims es van cometre un fusell semiautomàtic que el pare va regalar al noi al desembre passat, tot i saber el perill que representava. I és que fa un any els va interrogar a tots dos per uns missatges amenaçadors al centre escolar que es van atribuir al noi.
L'empresa sud-coreana Lotte Energy endarrereix la posada en marxa de la seva planta de components per a bateries a Mont-roig del Camp, al Baix Camp. Les obres no podran començar fins a mitjans de l'any que ve per problemes burocràtics i requeriments administratius. Tarragona, Manel Sastre.
Bona tarda. La factoria no estarà acabada fins al 2027. L'alcalde, Fran Morancho, assegura que les obres començaran tan bon punt s'acabi la tramitació administrativa.
Els pobres estan esperant les llicències des de... Evidentment, doncs, l'empresa té pressa perquè els tràmits siguin ràpids i tan bon punt els tinguin, doncs, podran començar a moure terres.
A finals de mes, la Comissió d'Urbanisme aprovarà definitivament el canvi del pla urbanístic. Aquest calendari ha estat un dels punts que s'ha tractat avui en la reunió entre els directius de Lotte Energy i el conseller d'Empresa, Miquel Samper. Manel Sastre, Catalunya Ràdio, Tarragona.
La creació d'ocupació als Estats Units a l'agost se situa per sota de les previsions. Els 114.000 nous llocs de treball són menys del que s'esperaven, però superen els del mes de juliol. Això significa una desacceleració del mercat laboral, tot i que l'economia nord-americana suma gairebé dos anys creant nous llocs de treball. La contractació va créixer a l'agost a la construcció, la sanitat i els serveis socials, mentre que es va reduir a la indústria. Els mercats estaven pendents d'aquesta dada, que confirma una aturada de l'economia dels Estats Units i que arriba la setmana abans que la Reserva Federal es torni a reunir per decidir sobre els tipus d'interès als Estats Units.
El telèfon d'emergència 112 ha rebut prop d'un centenar de trucades avui fins a les 3 de la tarda arran del temporal de pluja que ha afectat bona part del país i que manté activat l'Inuncat. Els bombers i els equips d'emergència han fet una setantena d'actuacions. La comarca del Tarragonès, amb una quarantena de trucades, és la que ha acumulat més incidents, seguida del Montsià amb 24 i el Baix Camp amb 11. Per municipis, Tarragona, Amposta i Salou, en capçalen la llista d'avisos provocats per acumulació d'aigua. I ara fem un cop d'ull a la situació a la xarxa viària en aquesta tarda de divendres. Connectem amb l'equip viari Maite Curto. Bona tarda.
Hola, bona tarda. Doncs la P7 segueix sent la via més amb complicacions. Està tallada la calçada en sentit nord a l'altura de Banyeres del Penedès per retirar, recordem-ho, la mercaderia d'un camió que s'hi ha accidentat aquesta matinada. Això està provocant uns 2 quilòmetres de retencions. També a la P7, a Cerdanyola del Vallès en sentit sud, hi ha 3 quilòmetres de retencions i a Barberà del Vallès 5 quilòmetres de lentitud en sentit nord. A la C58 lentitud a Ripollet en sentit Barcelona, B30, retencions a Barberà del Vallès per enllaçar amb la C58 en uns 4 quilòmetres. Lentitud a la C31, Hospitalet de Llobregat en direcció a Barcelona en 3 quilòmetres. A la C32, lentitud a Sant Boi de Llobregat en els dos sentits de la marxa i a la C60, retencions a Argentona en sentit Mataró. Pel que fa a les rondes de Barcelona, ronda litoral, retencions a Santa Coloma de Gramenet i Sant Adrià de Besòs en direcció a Trinitat i a la ronda de dalt, lentitud entre Esplugues de Llobregat i Cornellà en sentit Besòs.
I ara l'actualitat esportiva. Jordi Natarré, bona tarda.
Bona tarda. En marxa la 19a etapa de la Vuelta, en final a l'Alt de Montcalvillo. O'Connor té un marge de només 5 segons sobre Roglic a la classificació. Sabien com va Isaac Vilalta, bona tarda.
Què tal, bona tarda. 62 quilòmetres pel final, es manté una fuga de 5 ciclistes, no són homes importants en general, i per darrere a 2 minuts el gran grup on hi roden junts tots els favorits. Ara fa uns instants s'ha tensat molt la situació amb els equips Red Bull i Movistar perquè ha aparegut el vent. De moment, però, sense conseqüències entre els homes importants de la general. Al final d'avui, aquí a l'Alt de Montcalvillo, amb rampes els últims 4 quilòmetres que arriben al 16%. Isaac Vilalta, Catalunya Ràdio, Hornos de Montcalvillo.
Avui comença la Lliga F amb l'Espanyol Madrid. A les 8 és el primer partit de l'Espanyol a la màxima categoria femenina del futbol 3 anys després. Diumenge a les 6 jugarà el Barça al camp del Deportivo. També diumenge a 8:45 del vespre a València, Llevant, Badalona. I encara en futbol, Robert Lewandowski admet que no va completar el partit entre Polònia i Escòcia per precaució, per unes molèsties musculars. Avui a la Lliga de les Nacions, França-Itàlia.
Fins aquí les notícies.
Premi Cerverí 2024.
No sé com reacciono si em forces a mirar-me.
Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
Una de les 8 candidates és Filomena, de Paula Valls.
Desperto si m'adono.
Troparàs les 8 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat.
Pots votar la teva abans del 8 de setembre. Premi Cerverí 2024.
Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT.
Amb la col·laboració d'Enderroc.
Passen 7 minuts a les 4 i aquí comença la tarda de Catalunya Ràdio.
La tarda de Catalunya Ràdio, amb Elisenda Carola.
Bona tarda, família. Avui som divendres, dia 6 de setembre, i si és divendres vol dir que fem la sobretaula amb els carquinyolis majors dels divendres. Marta Pontnou, bona tarda.
Bona tarda, quina il·lusió
tornar. Com estàs,
tornar.
Estimada?
Molt contenta.
M'agrada molt aquest blazer Oxford que portes.
Ho porto tot a sobre, collarets, color verd... Saps de què és?
De
l'American Team.
Ai, és l'americana. La que veu veure a les Olimpíades.
No
és aquesta?
És la Copa Amèrica.
Ah, perdó. Ah, és que és cosa de rics, no? No me la sabent.
És la Copa, però no és l'oficial, és la...
La còpia.
No, home, no. És la de l'equip de l'American Magic Team. És l'equip de l'American Magic Team.
Ah, que hi ha un equip...
diversos teams. Val. Team de no sé on...
Colló.
No. Les noies americanes vesteixen amb aquesta.
A mi des que em van dir que per anar a veure...
Jo soc una noia de Wisconsin. Igualeta.
A mi des que em van dir que per anar a veure els vaixells aquests a mar has de pagar 250 euros per persona, vaig dir... Exactament un esport obert a la ciutat de Barcelona i als seus habitants.
Per aquí tornen.
A tot això, aquesta veu, l'heu sentida? Habitualment la sentiu els dimecres amb l'Estel Soler, però avui, per una cosa de feina d'en Biel Durant, que ja vam dir l'altre dia, ens acompanya en Biel Durant. Biel, bona tarda.
Hola, Gisenda, estic molt content d'estar aquí.
Fas tan bona cara.
Estic molt feliç i molt content i m'agrada sentir aquesta sintonia. A més, esteu tots molt guapos. No ho sé, estic molt feliç.
És
divendres, m'agrada molt veure el Frank aquí a la peixera, tot feliç i content. És guai, això.
És molt guai. Mira, ha sonat la sintonia i en Biel, ell no se n'adona, però ha mig somrigut i m'ha mirat volent dir, ja estic bé aquí. Mm. Oi que sí?
S'està bé la tarda.
Sí, està bé la tarda. Mira, és que de veritat, és que com és això. A la producció, patint-nos en David Bueno i la Dolors Joanola, el control el Sam Silva i en Fran López. No, a tu no t'ho pregunto, però això té un so molt determinat. El tipus de so que té aquesta cançó, els que som fans d'aquest grup l'hem reconegut de seguida.
Sí, sap?
Linkin Park.
Linkin Park.
Ah, mira.
Linkin Park, que torna amb nou àlbum i gira mundial, amb nova cantant femenina, com heu pogut detectar. Ella s'ha incorporat aquest any. Sona ara The Emptiness Machine. Para. Armstrong, la nova veu de Linkin Park, Emily Armstrong. I com la Emily Armstrong, un dels nostres vocalistes, un dels carquinyolis de la tarda habituals, Carlos Baraiver, bona tarda.
Què tal, bona tarda.
Tu cantes tan bé com la Emily.
Oh, millor.
Escolta, què m'expliques?
Mira, avui s'ha fet la presentació de la temporada del 3CAT, una cosa que no sé si sabies.
M'han enganyat perquè he marxat abans per arribar en aquest programa i han fet la foto d'equip després. Oh, però havien fet la foto d'equip original a l'inici.
I no surts?
No surto la foto.
Un Photoshop amb la Carot, sisplau.
Home, per favor.
En aquesta roda de premsa, una de les coses que s'ha dit, atenció, entre moltes altres coses que després ja repassarem, és que tindrem la Patrulla Canina en català.
Oh. Correcte.
I això per una gran part del país.
Ens ho ha explicat la Maria Bubdalà.
Molt important.
Inclús n'has fet un tuit, oi, Carlos?
Efectivament, perquè es farà un concurs entre els súpers per triar com es tradueix Pau Patrol, no? La Patrulla Canina, com es tradueix. I hi ha un suggeriment d'un usuari que es diu Carmel XL, sí, que jo vull donar-li tot el meu suport, vull manipular totes les votacions perquè es digui com diu aquest usuari,
com
que
diu?
És Patrulla Paulla.
Oh!
Oh my God!
És que és boníssim! Que
Patrulla Paulla, què hem de fer per votar?
No, hem de...
Encara no està obert.
Hem de convertir-nos en súpers i votar.
Però
i
Patrulla està ben dit. Jo diria que sí.
Patrulla és correcte.
Truquem a la Olga Clapés, si us plau, que ens confirmi això de Patrulla, però jo diria que sí. En tot cas, avui a la presentació de la nova temporada del 3CAT, tota la família TV3, 3CAT i Catalunya Ràdio, la Maria Bubdalà ha explicat això del Super 3, que arriba la Pau Patrol i que tots els supers podran ser els qui triïn el nom de la traducció. Això ja ho van fer a TV3, recordareu?
Hi ha una tendència catalana al naming democràtic.
Sí.
Els jocs florals.
Va, ens va passar amb
florals.
La sonda de l'enxaneta, amb aquella sí. Mini d'allò.
I una pel·li.
Quina pel·li? També va ser de naming democràtic.
Sí, com Faldas de lo Loco.
Ai, sí.
I això es va votar.
Sí,
Ningú no és perfecte.
Ningú no és perfecte.
A veure, la traducció una mica...
No, perquè és l'última frase de la pel·lícula.
No, sí. Però, a més, en anglès no sembla més això que com Faldas de lo Loco?
Com és en anglès?
Ara,
som like it hot.
Som like it hot, és que no té res a veure, tampoc. Sí. Aquí a Catalunya, a TV3, li van dir Ningú no és perfecte, que és l'última frase de la pel·li, i precisament va ser també per votació popular. Per tant, súpers, aquest any heu de dir coses. Ferran Domènech, bona tarda.
Bona tarda, perdó que he incomplert la meva norma número 1 de la ràdio, que és no parlar mai sense que em presentin, però mira, no, em cremava la llengua.
Però sí que és veritat.
És meva aquesta norma.
Jo moltes vegades pregunto, no, això ho fem en general, quasi tots, i jo pregunto si no, puc parlar? No, sí, puc parlar? Però fins que no diuen el teu nom, és veritat. Sí, sí. Tu mai no parles. Ferran, sí, què m'expliques?
Estic molt content, m'agradaria compartir la felicitat de tots els seguidors de la selecció masculina de futbol de San Marino, que van veure ahir com, després de 20 anys, aquesta selecció va guanyar un partit.
Home!
O sigui, portaven 170 derrotes i van guanyar per 1-0 a la selecció de Liechtenstein, amb un gol que va marcar un noi de 19 anys, que ara mateix deu ser l'heroi nacional. Però la notícia, a banda d'això, després d'haver guanyat 1-0 a Liechtenstein, és que l'últim partit l'havien guanyat, com he dit, fa 20 anys, és a dir, l'abril del 2004, també 1-0 contra Liechtenstein.
No,
jo reclamo una lliga de països petits. Andorra, Liechtenstein,
Països
San Marino,
perdedors, vols
dir. Vaticà... No, però llavors Catalunya hi hauria de ser també.
No vulgui ser avui el jugador de Liechtenstein, eh?
Per cert, Patrulla, és correcte en català, Carlos?
Segons el Gran Diccionari de la Llengua Catalana, escamot de soldats...
Escamot, paullenc. Escamot, paullenc.
Escamot, paullenc.
Escamot, paullenc m'ha agradat bastant.
Escamot,
paullenc.
És molt bonic.
Em quedo un Patrulla,
paullenc. Ja està, ja hem decidit.
Fa olor d'èxit, això.
Sí, sí.
Fa olor d'èxit.
Escamot, paullenc és peta, tio.
Bravo.
Patrulla Paulla em sembla és tan boníssim. Brutal.
És insuperable.
Molt bo.
Ostres, és boníssim. Va, us canto el menú o què?
Vinga, va.
Vinga. Vinga. Avui a la sobretaula parlarem de la Fira de Tàrrega, la Fira d'Art al carrer, que és a la capital de l'Urgell, us n'hem parlat aquests dies aquí a Catalunya Ràdio. Doncs nosaltres us explicarem la història d'aquesta fira, que atrau milers de persones i és una referència en el sector. Atents, eh? Perquè us farem també un recomanador adaptat, per si us plantegeu anar...
Okay.
Un recomanador adaptat, per si us plantegeu anar a Tàrrega. També repassarem el significat dels emojis i com pot canviar entre generacions, entre grups d'amics o fins i tot entre famílies.
Oi, oi, oi.
I un dia més, farem ràdio de servei. Carquinyolis, vosaltres, quan us compreu roba, això m'interessa molt saber la resposta.
Ara.
La resposta de tots dos, perquè segurament serà contradictòria. Quan us compreu roba, La renteu abans de posar-vos-la?
Sempre que puc, sí. El que passa que un és ansiós de mena i llavors el que fa és que tu vols posar... Jo sóc dels que surto com a Pretty Woman vestit de la botiga.
I li dius, talla'm l'etiqueta.
Sí, 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 faig això.
Però això és quan una peça t'agrada molt, molt, molt.
Sí.
Tens moltes ànsies d'estrenar-la. La gent que se'l comença a deixar a l'armari, ja l'estrenaré, ja trobaré... Malament, és que no era la peça per tu. Ah, mira, això és un truqui d'una persona professional del sector. Tu, però, rentes la roba abans de posar-la? La que toca més a la pell, sí. I quan... I quina roba no toca a la pell, fill meu? Home, a veure, unes calces, uns sostens, samarreta interior...
Uns llençols.
Llençols, unes tovalloles, però, per exemple, un americano, un blazer, uns pantalons, no. Tot i que em molesta molt el perfum aquest tan fort que posen a les botigues, sí. Llavors a vegades ho faig més que per la mania, més per treure-li l'olor. Jo no sabia que s'havia de rentar.
Jo mai a la vida. Mai.
Ara, t'he de dir que les dessuadores i les samarretes de cotó, aquella cosa, quan les estrenes, que queda d'aquella tia sement...
Clar,
efecte,
és que seria diferent.
I quan es renta, queden regolint. En parlem amb la Lola Lobou, dermatòloga, a veure si ens diu que s'han de rentar o no s'han de rentar. És un mite o no? També tindrem temps per parlar amb la deparellada d'un aperitiu típic justament de Tàrrega. Es tracta de la fórmula. Sabeu què és la fórmula?
No.
Doncs ara ho sabreu. Heu d'escoltar la tarda, però, eh?
Sí.
A partir de les 6 vindrà l'estudi l'Eloi Vila per parlar de la nova temporada de Quanta Guerra, que s'estrena enguany al 3CAT, i també us explicarem com s'ho han fet els científics per convertir en transparent la pell d'un ratolí. Una notícia que us explicaven ara al Catalunya Migdia, us l'ampliarem. I abans de les 7 acabarem amb l'última i marxem. Avui amb en Fran Domènech, que ens portarà l'Indívil. És el personatge, aquell personatge que tots heu vist si heu anat conduint per l'autovia A2 entre Barcelona i Lleida. No l'heu vist mai?
Sí, és el senyor aquest que creua, no?
Sí, de què m'esteu parlant?
Una mega escultura.
Mira, segur que quan ho vegis...
Te l'ensenyo?
Però,
a veure, primer de tot, tu condueixes?
Exacte. Sí.
Has anat a Lleida alguna vegada?
Has anat a Lleida?
Sí, però jo només miro l'asfalt, la carretera.
No, és que això... Tu topes de morros.
A quina població està, això?
A prop de Sidamon.
Sí, està entre Sidamon i...
Com havia de posar això?
En direcció...
Esteu posant molt fàcil. Indívil. Heu dit Sidamon, ara ja ho tinc.
Sidamon és, diguéssim, anant de la Panadella cap a Lleida, doncs a dalt a la dreta.
Mireia, te la imatge.
En la puta vida he vist això.
Va, va.
Sí. La vida.
No.
De veritat.
I la gent pregunta com és, com ho han fet, d'on ha sortit. Sempre m'ho he preguntat, mira.
Doncs mira.
Avui t'ho explicarem. Avui ho explicarem a l'audiència. Busqueu, si poseu un ninot Sidamon,
sí.
Us sortirà. Però és un ninot, a veure, mig cos de color groc, com, sembla com un clic allargassat.
A tu et sembla bonic, això, Elisenda?
Em sembla interessant.
No, és que té més història que bellesa.
Té més història, aquesta. Ja veuràs. Ja veuràs de què està fet i per què el van fer. A tot això us ho explicarem a 6:45 de la tarda aquí a la tarda de Catalunya Ràdio. Això i moltes coses més des d'ara i fins les 7. Atents a la ràdio, per què?
Que bé que s'està a la tarda.
A veure, Isabel de Palamós.
La línia de guió.
Que bé que s'està a la tarda, no.
Sempre passa.
Si està bé a la tarda. A veure, torna, Isabel, a veure.
Que bé que s'està a la tarda.
Però, bueno, ho ha fet amb una veu de dobladora. Que bé que s'està a la tarda.
Mira, per la Patrulla Paulla, que es presenti.
Sí, està bé a la tarda.
Torrons i xocolates Virgínies, els de sempre, els de tots, ens porta cada dia la sobretaula.
Sortir a la tarda de Catalunya Ràdio, com ha fet l'Isabel, doncs ja ho sabeu, ens envieu el vostre si està bé a la tarda. Repassem la frase per si de cas. Si està bé a la tarda. Hem volgut posar pronoms febles per allò de fer país, saps? Si està bé a la tarda.
I per cert, aprofitant que la setmana que ve hi ha molta canalla, torna a l'escola, veig eufòria entre pares i mares que ens estan escoltant, que la canalla ens enviï també el seu si està bé a la tarda, no?
Clar que sí.
Que volem sentir criatures.
Si està bé a la tarda, el 607-07-0901, ens feu un missatge de veu curtet i ens poseu nom i població per escrit, el 607-07-0901. Va, anem a Tàrrega. Avui, segon dia de la 44a edició de la Fira de Tàrrega. Tots tenim al cap què és, què vol dir, què s'hi fa, però sabem... Qui la va promoure, com va néixer i per què? De seguida saludarem a la Natàlia Paner, directora executiva de la Fira de Tàrrega, que ens expliqui què hi ha al darrere de la Fira de Tàrrega. Quina és la seva història? Quan va néixer? Quines companyies van néixer allà? Home, tu ja t'ho saps, no, Biel?
No.
Ai, t'encantarà.
No passaria l'examen.
T'encantarà.
Hi he anat moltes vegades, però desconec molt la gènesi.
Doncs ara parlarem de la gènesi. Abans, però, Marta Vives, redactora de Cultura dels Serveis Informatius d'aquesta casa, bona tarda.
Bona tarda, Carot.
Com s'està estàs?
Si està bé a la tarda, oh. I s'està bé a Tàrrega. Tàrrega, ai. Que s'ha de dir Tàrrega, eh?
Ah, sí. No, és un problema. Mira, això és un debat sempre. A veure, jo tinc el dubte, perquè jo deia Tàrrega, però em sentia com una mica impostora, perquè, clar, jo sóc de província de Barcelona, saps què et vull dir?
No, però com vens a Fira Tàrrega, has de dir Tàrrega.
Val.
Perquè ets un mes d'aquí, a més, aquest any que et fan participar a tots els espectacles que vas a veure, que ets un mes, ets Tàrrega, Tàrrega.
Però la Marta també és forastera. Ho hem de preguntar a algun targarí o targarina al llarg de la tarda, a veure que, si podem o no,
els de Barcelona... Ho he preguntat,
sí,
Carlos.
Ja ens deixen,
ho he preguntat, sí. Jo dic, què he de dir? I m'han dit Tàrrega. Dic, perfecte. Diu, per dir-ho en propietat, Tàrrega. Jo compleixo aquí instruccions.
Només et dic que Terres de Lleida són tan amables... Jo és que estic enamorada perquè sempre ens reben superbé a Terres de Lleida. I a sobre ens deixen dir Tàrrega. A tot això, Marta, a segon dia de la Fira de Tàrrega, quin ambient has viscut fins ara? Què t'ha cridat l'atenció?
Doncs mira, estem molt contents, molt enfeinats. Estic a punt d'entrar a veure un espectacle de circ de l'Alba Serraute i les Ofèlies, una mena de Macbeth des de la mirada del clown. Després us ho explicaré. I el que us he de dir és que aquí en els carrers de Tàrrega és una mena de vesper d'alegria i tràfic, no? D'una banda, els programadors, aquest lloc de trobada i contactes de gent del sector, que està molt bé, perquè és el dia potser que es coneixen, no? Que lliguen espectacles, que es descobreixen. I després els carrers plens de gent que els veus enganxats en el mapa en una mà i a l'altra doncs, amb les entrades o amb els espectacles que volen veure. I a més també és això, que vas per aquí i te trobes de sobte que no saps si formes part d'una peça o sigui d'una obra de teatre que s'està fent i per tant no saps si és espectador o acabes sent intèrpret. Allò de mirar i ser mirat, no? Que és aquesta màgia de la fira que a més aquest any té un objectiu molt propi que és jugar. No?
Anava a dir, aquest any serà més interactiva que mai perquè si volen jugar implica interactuar.
Jo, de moment, Carot, ja t'explico que aquest matí m'he passejat amb una cadira d'aquelles de fusta plegables, enganxada al cul per tots els carrers de Tàrrega, anàvem tota una cua, i ens anàvem passejant, ens anàvem seient, miràvem, i després ens tornàvem a aixecar i seguíem un clown que ens anava guiant, i així anàvem fent. I la sensació això de mirar, de tu ser de mirar, i alhora de ser mirat, no? Que t'he de dir que incomoda una miqueta més.
Perquè això, Marta, és habitual, veure que la gent porta la seva cadira per anar podent seient-se allà on volen?
No era part d'un espectacle. Ah. De fet, l'espectacle et donaven la cadira i part de l'espectacle era això, passejar-te. De fet, també hem vist un altre espectacle que en comptes de cadires de fusta anaven amb butaques de teatre, però hi havia una persona que els empenyia de dos en dos, en parell, i anaves passejant pels carrers i també els veies. I llavors portaven com uns auriculars i m'han explicat que en els auriculars no se sentia absolutament res i el que et feia era com aïllar-te del món i així estar més pendent de tot el que veies.
Tipus de públic que creus que predomina pel que has vist tu ara, en aquests dos dies?
Doncs jo diria que hi ha una mica de tot. Hi ha gent que ve de molt lluny, hi ha gent que fa molts anys que no es perd la Fira de Tàrrega cap any. He vist també companyies de teatre amateur que tenen com aquesta fira com el punt de trobada anual. I ahir vaig parlar amb un targarí d'aquí, un targarí de pro, i em va dir que aquí a Tàrrega hi ha dos tipus de ciutadans. Els que durant la Fira de Tàrrega marxen, fugen, no en volen saber res, i els que es queden perquè ho gaudeixen molt. Diu, i els qui fan aquesta segona opció, la veritat és que és espectacular.
Marta, sé que parlarem després, però hi ha algun espectacle que ho hagi patat molt, però molt?
Jo et diria així d'entrada, de fet m'estan agradant molt tots perquè estàs com transitant d'una emoció a una altra, d'un espectacle a un altre, d'un gènere a un altre, que aquesta també és la grandesa d'aquest festival, no? La varietat que hi ha. Però jo ara, si d'entrada te'n destaco un, seria l'espectacle inaugural d'ahir al carrer 24 de la Sol Picó, que va donar el tret de sortida, que va ser una reflexió superinteressant sobre la solitud i la impossibilitat del món que tenim de crear vincles autèntics. Un espectacle de gran format, a l'aire lliure, amb uns ballarins que volaven, que s'enfilaven per escales impossibles, que es penjaven i es desconnectaven. La veritat és que em va impressionar molt i que avui aquesta nit hi tornen i demà també. Per tant, encara teniu dues possibilitats de venir fins a Tàrrega i no perdre-us-el.
Doncs t'escoltem després, Marta Vives, i gaudeix de l'experiència.
Fins ara.
Fins ara. I ara us deia, com va néixer aquesta fira? Quines companyies històriques ha vist néixer? Saludem a la Natàlia Lloreta Pané, directora executiva de Fira de Tàrrega. Natàlia, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Escolta'm, estic amb en Biel Durant i amb la Marta Pontnou. I en Biel, tot i que és usuari habitual de la Fira de Tàrrega, no sap el per què neix la Fira de Tàrrega.
Bueno, la Fira de Targas és un neix com una reivindicació del carrer, de ganes de tornar a celebrar el carrer, a festejar-lo, a viure'l, després de la dictadura, clar. O sigui, neix l'any 81.
Any 81? Quasi... No, tu ets el 83.
No, jo el 84.
84, quasi.
Deixa'm dir una cosa. És, perdona, però és la primera vegada que hi vas a la Fira de Tàrrega i ets un nen i veus tot allò, és un flipe descomunal, és com una mena de somni. Teatre imprevist. O sigui, darrere de cada cantonada et vas trobant coses, i jo recordo com una tristor molt gran quan s'acabava, perquè llavors tornaves a la vida. Però deixa'm que li pregunti una cosa.
I tant, tu, endavant.
Perquè és veritat que això és una trobada única a Catalunya. És, és excepcional la trobada que hi ha allà, de teatre de carrer, de circ, de diverses disciplines. Després, a la vida, al carrer, ja no hi ha expressió artística al carrer. És a dir, cada vegada és més excepcional i hem d'anar a festivals especialitzats per poder veure-ho. I després el que és difícil, perquè ens ordenen les ciutats d'una manera, que poder veure el que veus a la Fira de Tàrrega cada cop és més difícil.
Cada vegada és més hostil l'arquitectura al respecte,
no? Sí, l'arquitectura i les ordenances municipals.
Què en penses, Natàlia?
Sí, és veritat. De fet, en els 44 anys d'història es pot veure com hi ha una evolució també, diguem, dècada per dècada, del tipus de companyies que venien, dels espectacles que feien al carrer, de com es prenien al carrer, de la pròpia manera d'actuar dels artistes, del seu descaro, no?, de la seva manera de fer. I és veritat que ens hem anat domesticant una mica tots, però, com diu el Biel, aquí a Targa passa aquesta cosa excepcional, que és veritat que és molt única, perquè és com anar a un festival de música, que tots sabem què és, no?, però és teatre, al carrer. I encara que sigui una obvietat, és com meravellós pensar-ho. O sigui, contínuament hi ha diversos escenaris en marxa en el que els espectacles es van succeint. Mm-hmm. I el públic pot anar d'aquí i allà, hi ha una contraprogramació contínua i és tota la ciutat que està presa pel teatre.
És com un festival. És un festival.
Exacte, és un festival. Però és una fira, és un mercat, però és com un festival de música, no?, que tots tenim al cap, però amb teatre i amb una ciutat presa com a escenari. O
sigui, i aquesta cosa com difosa entre la realitat i la ficció, entre la realitat
xulo,
i la fantasia, que és màgic, això, realment, perquè de cop i volta veus criatures estranyes i no saps si allò ja ha començat o no, si estàs al mig de l'espectacle.
O si han anat a comprar un Frankfurt.
I aquesta mena de línia difosa entre lo ficcionat i la realitat, allà, quan ets... Bueno, és que al·lucines. I de debò que es troba molt a faltar, mira, intel·ligències artificials, ens perrem per veure coses en tres dimensions, amb merdes vàries...
Aneu allà
vàries.
I us poseu a la tercera dimensió.
Però si ja està inventat, això. O sigui, no calen les Google Glass. Vull dir, te'n vas a Tàrrega i veus això
mig,
i al·lucines.
Natàlia, quines companyies que coneixem tots, perquè jo vaig flipar, han nascut o han crescut a Tàrrega?
Que han passat per aquí, bueno, fundacional, ja sabeu, són els Comediants, però a la Fura dels Baus, Marduix, el Rubianes va venir moltes vegades, los titiriteros de Binèfar, Espejo Negro, no sé, mil...
El Tricicle i la Cubana, també m'imagino.
I tant, hombre, i tant, el Tricicle, recordo els anys 90, la Plaça de les Nacions, sense estat plena a tope, i ells fent carrer, que és salvatge el carrer és per valents, perquè els teatres són més fàcils
de... Home, et venen a buscar, però el carrer te'ls trobes.
Però el carrer, i el carrer, tot el públic així directe a la cara, que, bueno, té el seu repte.
Natàlia, quina és la companyia que més vegades ha actuat a Targa?
Doncs no ho sabem. He estat aquí fent una mica de consulta, perquè, clar, amb 44 anys, saps, hi ha com l'història, però pot ser que sigui Marduix. Marduix havia vingut moltíssimes vegades aquí a Tàrrega. També Trapuzarra, que és un històric del País Basc i que, a més, aquest any tornen amb un espectacle que es diu Dale Ramon. Ha sigut com un remember. I també, bueno, hi havia hagut així fins als anys 2000 i pico companyies que venien, i ha sigut com un canvi també generacional, no?, i renovació de companyies.
Renovació de companyies, i m'imagino que també renovació de públic, perquè no sé si heu detectat un canvi de públic des del començament de la fira fins ara.
Sí, clar, amb 44 anys, tot i que hi ha uns històrics que venen sempre. Tenim, per exemple, un cas paradigmàtic d'una parella de guitarra que es va casar a la primera fira i que cada any celebren el seu aniversari de noces aquí. Clar,
home, això, has donat una idea amb Biel Durant. Et podries doncs casar a la Fira de Tàrrega.
Ja casar-se és una idea.
No sabrem si és veritat o mentida, no?
Això molaria molt.
És una performance. Sí.
Quedaria allà al mig entre la narrativa i la realitat.
Exacte.
A més, sí. La ciutat, si volca per complet, fins i tot els ciutadans també posen el seu granet de sorra.
Clar, és que, mira, durant l'any som 18.000 habitants, o sigui, és una vila que mitjana, diguem, no? I clar, i aquests 4 dies la cosa es transforma absolutament, per tant no estem dimensionats per aquest pic de demanda. I llavors, clar, no tenim tants hotels i hem d'allotjar tota la gent que ve.
Tant plens els hotels, perquè clar, ja he mirat per anar-hi avui.
Estan no? plens els de Targa, estan plens els dels pobles veïns. Perquè
avui havia anat a Targa, al final
no hi vas?
Al final no hi vaig.
Has de venir. Perquè si vols venir, fem una crida aquí al públic que t'ofereixin casa.
Vaig estar mirant hotels i no n'hi ha ni a Cervera.
Oh. Pots venir a la Baixa Segarra, casa meva. Mira, no cau lluny. No cau lluny. Diu, encara que està buscant ara aquí una nova via de negoci, la Natàlia.
Exacte, ja parlarem.
Natàlia, quantes companyies va tenir la primera edició i quantes companyies teniu ara? Per fer-nos una mica la idea de com ha crescut aquesta fira en aquests 44 anys.
Mira, va començar amb una trentena de companyies, val? Però també teníem, com hi havia com una mena d'escenari boig en el que anaven passant diverses companyies, i d'això no tenim tampoc una xifra exacta, però una trentena, que ja es començava bastant a lo grande, perquè això són l'any 81. Vull dir que fem l'exercici de màquina del temps i imaginem-nos com eren les nostres ciutats fa 44 anys, no? Uh-huh. Però ja vam fer com un desembarcament importantíssim amb companyies, bueno, com comedians, que llavors encara barrejaven molt lo contemporani amb la cultura popular. I era realment... es va fer en l'ocasió de la Festa Major de Setembre i es va decidir transformar-la tota i donar-li aquest toc, diguem, creatiu i artístic que té el teatre de carrer. Llavors va començar amb una trentena, llavors. I ara en tenim 51, però perquè hem fet un exercici de racionalització, també, perquè vam començar amb 30, va anar pujant, vam arribar als anys 90, que ja sabeu que va ser una època de desmadre,
sí.
I vam arribar amb un pic de 175 companyies.
Ostres!
Programades durant la fira.
175 companyies, com si vingués una companyia de cada un dels països que existeixen.
Ah, mira, bon apunt, veus? Això ho farem servir.
Natàlia, escolta, moltíssimes gràcies per explicar-nos la història de la fira i llarga vida a la fira de Targa. I atenció als que voleu anar-hi, perquè a partir de les 5 de la tarda us donarem totes les pistes per saber quins espectacles heu de veure i no us podeu perdre. Farem el recomanador de la fira de Targa. D'acord? Natàlia Lloreta Pané, directora executiva de Fira de Targa. Moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres. I el vine a casar-te aquí, eh?
Vindré. Amb l'Elvis Presley vindré.
A casar-te amb l'Elvis, vols dir?
Sí, exacte, és això que vull dir.
Amb una ouija, perquè tenim una miqueta complicat. Sí. A veure, us anem a preguntar, vosaltres sou de WhatsApp, però dono per suposat que feu servir WhatsApp. Tu, Biel, menys que la Marta, però
per
també...
No, el faig servir, sí.
Perquè en Biel mira el WhatsApp.
Això jo sí. Tot el dia estic en línia. Si no el porto a l'ordinador amb el WhatsApp web obert, el porto als dits. Soc de les que no deixa ni una notificació, contesto al segon.
De veritat, eh?
Us ho prometo.
Els amics t'ho deuen agrair.
Feu la prova, envieu-li
un
WhatsApp.
Vinga, envieu-me un A... Bueno, no direm d'aquí,
dona no? Dona telèfon, Laura. Veure...
No, calli!
No cal. Atenció, perquè hem sabut que hi ha un emoji de la discòrdia que enfronta la generació Z i la resta de persones. Persones grans com Fran Domènech. Fran Domènech, bona tarda.
Bona tarda de nou. Concretament, ho assenyala un estudi que, atenció, assegura que l'emoji del dit polze cap amunt, dit polze cap amunt, que molta gent doncs fa servir com a signe d'afirmació o estic d'acord, no? Doncs els membres de la generació Z consideren que és un passiu agressiu, és a dir, que creuen que el símbol, la gent que el fem servir com a acord o afirmació, el fem servir com una eina per frenar una conversa, és a dir, quan utilitzes aquest emoji, segons aquella generació, s'ha d'acabar ja la conversa.
Perquè hi ha poc entusiasme.
Ah, val.
Perquè és com un...
arrogant.
Vale,
és
ja
un...
està.
Sí,
no
que sí.
No? És com posar un punt a una frase. Quan poses un punt a una frase...
Això, exacte.
Ors, ja la frase aquella de merda. Tu fes, ja veuràs, tu fes el que vulguis.
Això, avui sí, he de confessar que avui en Carlos Baraiber m'ha respost un ok, ha fet ok i punt.
Has posat un punt després del
ok. És que ho he fet perquè...
Impropi de Baraiber.
Estaves enfadat.
No, estava en una altra conversa i he contestat amb l'altra part del cervell i quan ho he vist he pensat, oi.
No passa res, perquè jo li he contestat, però escolta, jo què t'he fet a tu?
Passa tu.
Deixeu-me dir una cosa que quan...
Digues.
Que estem en l'època de la literalitat, oi? Que és veritat que estem perdent una mica la ironia, el sarcasme, les segones intencions, tot això, i, de fet, els adolescents d'avui moltes vegades diuen literal...
Quan no és literal, però val.
Però és veritat que
s'estan...
I tipo, del pal.
Tipo. Del pal sí. Crec que ja no ho diuen.
No, del pal no, ara diuen tipo. No, el tipo ha substituït el del pal.
I deixa'm dir-te una cosa,
100% literal.
Sí.
Tampoc diuen tronco ni guai del Paraguai.
Gràcies. Sí.
Diuen bro. Diuen bro.
Vamos a mover el esqueleto.
Això tampoc.
Però te n'adones quan són expressions d'una generació que no és la teva, quan et ressonen molt. L'altre dia sentia bro, 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 i pensava, bueno, ja, prova el bro.
Però el que vull dir és que cada vegada més, perquè suposo que les pantalles ens hi han portat i el tipus de consum audiovisual i el no consum literari, és que no hi ha simbolismes, no hi ha sarcasmes, no hi ha ironies. I m'agrada que de cop i volta els emojis del WhatsApp agafin
connotacions
que no són les literals, perquè de cop i volta hi haurà tota una generació de gent que es familiaritzarà amb la ironia, que està com en decadència.
Aquesta generació, per cert, per acabar amb l'estudi, també creu que la gent que enviem aquest polze cap amunt amb senyal d'acord o d'afirmació són vells.
Home. Boomers, doncs.
No,
són boomers o és un agressiu passiu?
És que boomers.
Una de dos.
També hi ha modes, això. Hi havia una època que, de cop i volta, enmig d'una conversa, t'enviaven una esvergínia.
Sí. I saps què volia dir, no?
Bueno, esclar, depèn del moment.
Del context, clar.
I el préssec.
En general, volia dir que hi ha mar... Exacte, suc amb mulla.
Ah, sí?
Sí.
Jo tinc un cas...
A veure què vas entendre, aviat. A veure quines converses vas acabar.
Jo el cas d'una amiga que... Ella li va dir m'agrades i ell li va contestar amb un pols amunt.
Oh,
moment, pareu tot. Sí, okay. Sintonia, atenció. Oh,
moment,
volem saber
moment.
Tot el context
d'això.
Una amiga d'una amiga d'una amiga. A veure.
Mira, ja que... te lo digo, l'amiga soy yo.
A veure. I li va dir, després d'una conversa d'aquestes llargues, i li va dir m'agrades i ell va contestar pols amunt.
Clar, i res més.
I ja està.
És l'exemple perfecte per entendre que en aquest cas tenen raó. És insuficient.
Totalment.
Home, en aquest cas és horrible.
I allà es va obrir un esvoranc.
Home, t'ho diràs.
Insuficient o no? Vull dir, està dient el que vol dir aquell
una
noi.
Captura de pantalla ho va portar al Tribunal Suprem, clar. Que el Tribunal Suprem de Justícia són les amigues. Clar. I veu acordar... Sapigueu des d'aquí, senyors del món, que les vostres converses van a un tribunal i no al Constitucional.
No.
I allà van valorar i van dir-li que allò volia dir que no li agradava. Bueno, però ella va insistir.
No.
Hi ha un moment que està sec perquè l'oxitocina el que et fa...
Sí, però també que... hem de... A veure, moltes vegades diem responsabilitat afectiva. Però si algú et respon una emoticona d'oc amb el pols amunt... Ja t'està dient que no, però s'està sentint cohibit o cohibida per no dir-te una altra cosa. No insistim.
Però si tu tens l'oxitocina pels núvols perquè la tarda anterior has tingut sexe amb aquesta persona, llavors la teva capacitat mental no et deixa veure
voleu
la realitat.
Miqueta, voleu una miqueta d'oxitocina?
Per favor.
No, t'imagines?
Ah, val, jo, per favor. Pensava que la traies aquí sobre, l'oxitocina.
Deixa'm dir una cosa que té a veure amb això que comentava Laura, que
la Marta.
La Marta.
Dir quina Laura.
Perdona, la Marta. Hi havia una època que si tu escrivies WhatsApps, missatges de WhatsApp sense emoticones, la gent ja s'ho prenia com algú excessivament sec,
sí.
No?
Sí.
I t'ho recriminaven obertament. Hòstia, tio, és que sembla que estiguis mort, no? Sí. Sembla que estiguis fent com telegrames.
Ara has d'enviar GIFs.
Ara has d'anar enviant... Bueno, clar, ara els...
O stickers.
O stickers.
No, el GIF és molt antic. GIF, no, perdó, stickers, volia dir.
Stickers personalitzats, a més, enfotent-te'n de tota la gent que t'envolta i aquesta cosa. Però jo em vaig acostumar a enviar emojis perquè era com obligatori fer-ho. No me la lieu ara, si li doneu tants... O sigui, clar, ara, llavors... Si...
Ara és dolent.
No, home, dolent, és un lío. Si
o,
depèn de
o,
cada...
és que o sigui... ho analitzarem.
Hi ha algun emoji que us senti malament? Quan el veieu, dius, hòstia, que no hem vist aquest?
El del dit.
El del dit és que sí.
A més de la cara d'aquella somrient que es fa l'interessant.
Sí. Aquest... No, a mi el de la pica l'ullet. El que pica l'ullet...
També és molt condescendent.
També és com val, d'acord, no.
Jo fa poc vaig descobrir, quan vulgueu posar els ulls plorosos, hi han dos emojis d'ulls plorosos. Sí. I un dia una amiga em va dir que sàpigues, perquè jo volia mostrar com emoció positiva.
Sí.
I el de pena.
No, però no sé si volia...
Sí, bueno,
hi ha un de, que té els ulls plorosos de pena.
Sí.
I es veu que tota la vida vaig utilitzar malament aquell emoji.
Estaves fent pena.
I estava generant...
Què li passa al Biel?
I l'altre dia també
a la persona de l'Albergínia li va contestar amb pena. O sigui, imagina't si la va liar.
Doncs una amiga, també d'una amiga, li va dir, mare, deixa d'enviar focs. Flamarades de focs.
No.
Perquè enviava tot, de cremem-ho tot. O sigui, és aquella cosa d'aquella... Cremem-ho tot.
La mare Punky i estava fent de
no
mare Punky.
Escolta,
per reforçar o tombar la tesi d'aquest estudi i com a representant de la generació Z de l'equip de la tarda de Catalunya Ràdio, hem fet baixar la Zoé Ribaudí, que és la nova responsable de xarxes socials de la tarda. Zoé, bona tarda.
Bona tarda, llegenda.
Bravo! Bravo!
Vista! Hem fet una cosa molt boomer, que és fitxar algú molt jove per fer la feina de xarxes. Que és allò, no, les xarxes...
Sí, les reds.
No, dona casualitat que és una persona molt jove que té molt de talent. Nosaltres fitxem per talent, no per edat.
Gràcies.
Que sí. Escolta'm, Zoé, els thumbs up, aquest, el ditet amunt, vosaltres com ho interpreteu, la generació Z?
Jo, això que dèieu, o sigui, per mi, jo ho rebo com un gest passiu-agressiu. Jo, quan la meva mare m'ho envia, és a dir, ara, amb tot el que heu dit, jo no vull dir que la meva mare sigui
ella. Quina edat té la teva mare?
La meva mare en té 57, em sembla.
Són els que estan més enganxats al mòbil.
Sí. Bueno, és terrible, és terrible aquesta edat.
Sí, bona nit i bon dia.
Sí, cada matí envia quatre petons, un pel papa, un per les meves dues germanes i un per mi. Cada matí.
Que bé, això.
Després ho trobaràs a faltar, no raquis de les mares.
És una carícia.
Que mona. I per anar a dormir què envia?
Perdona, per anar a dormir, no, un bona nit sec, crec.
Sense lluna, sense foto de lluna que es pon.
No, la meva mare a les fotos no hi ha arribat, perdonem gràcies, però sí que va, els quatre petons cada matí, i si no li responem, li sap greu. I clar, és un codi que nosaltres tampoc l'hem agafat, perquè som d'una altra generació. Però això que dèiem del pols cap amunt, cada vegada que la meva mare m'ho envia, jo penso, ja se m'ha enfadat. Llavors, la truques, què passa? Ah, no, res, no passa res. I tu, bueno...
I per què no li contestes?
No, clar, o bueno... Però
com
mama,
contestes un polze cap amunt? Com contestes un polze cap amunt?
O li fas una parrafada explicant-li alguna cosa i un dit cap amunt.
Sí, clar, sí, tu mateix.
Si li poséssim una mica de lubricant en el... Diguem que és una cosa seca, no?, el polze cap amunt.
A veure què fas.
El següent pas, el següent emoji en grau d'intensitat, quin seria? Després del polze cap amunt.
O sigui, encara més esquerp?
No, amb una mica més d'entusiasme.
Ah, més d'entusiasme.
Aquell que fa com...
Per dir un okay, aquell que és com...
El cercle amb els dits.
El cercle amb els dits.
Aquest és més positiu, no?
Jo crec que sí.
L'okay de submarinista, diguem-ne, perquè ens entenguem tots, que fan com una rodoneta... Una rodoneta amb el... Una rodoneta amb el polze i l'índex i els tres dits amunt, com si fos una cresta. T'anava a preguntar, Zoé, ara nosaltres dèiem, ja no fem servir... No, perdona, nosaltres fem servir molt emoji, perquè la majoria són mil·lenials. No, aquí? Sí, bueno, tu, Fran, ja no.
No, jo estic ja caient. Ja.
Però nosaltres quatre som millennials.
Sí,
que me'n recordo que fa uns anys millennial era ser joves.
Sí.
I ara som els grans, els millennials. Però, bueno, en fi, nosaltres som millennials i sí que fem servir emojis, stickers i gifs. Vosaltres què feu servir?
Jo crec que sobretot stickers. Molt, els gifs, crec, penso, perdoneu-me, que és bastant boomer.
Però un moment, boomer vol dir de boomer, de veritat, generació boomer, o vol dir...
No, de boomer com a concepte de gent gran no tan vinculada amb les...
Millennial, vaja.
Sí. Tot el pack aquest.
Pregunta a Superboomer, d'on es treuen els stickers?
Espera, que està acabant.
No, jo crec que nosaltres enviem molts stickers, molts pocs emojis, i els emojis que enviem crec que sempre són molt irònics. Sempre com mai tenen el significat que d'entrada tu li donaries.
La ironia ha tornat.
Sí.
Mira, veus? El que deia la teoria...
Exacte.
Per favor, la teoria de Biel Durant va prenent forma.
Clar
que sí.
Clar,
sí. Perquè, per exemple, a vegades, si vull expressar que estic rient molt, en lloc de posar la cara que es pixa de riure amb les llàgrimes, poso una cara plorant, o sigui, vessant llàgrimes.
Ah, d'acord. Ostres,
per exemple.
Jo, de veritat, si algun dia no ens entenem per WhatsApp, fes-m'ho saber, Va, perquè jo sóc molt secota per WhatsApp. Tu que has WhatsAppejat per mi, oi? Que jo sóc... Sí, tal hora.
Sí, ets contundent, però Adeu. Ja ens agrada.
Contundent, no he dit ni concisa, ni vas al... contundent, directament. I has fet un
que poses,
sí.
Que poses punt.
No, em sembla que és...
Pots obrir el teu xat amb la Zoé.
Pràctica, pragmàtica, val gra.
Jo crec que no s'ha d'abusar ni del punt final ni dels punts suspensius, en general.
Molt punts suspensius.
La gent del punt suspensiu també, què us passa? Tot el rato deixant-ho obert, tot.
Sí. Ara estic veient el nostre xat i veig que em fa una parrafada a la Zoé i li contesto. Dijous 17:30, va bé? I després em contesta una cosa, li faig jo una parrafada i em contesta, super, perfecte, i jo ja ni contesto. Bueno, ja hem quedat.
Però perquè hi vaig pensar, va per feina, té molta feina.
Que hi ha un decalaix d'entusiasme.
No, és un excés de feina que és, oh, sí, clar. A tal hora. Ai, per favor, Zoé Ribaudí, benvinguda a l'equip de la tarda de Catalunya Ràdio, gràcies.
Per a vosaltres.
Puc dir una cosa?
No.
La Zoé té el nom perfecte per fer una secció en aquest programa.
Zoé Ribaudí.
No, i tindria un títol que es diria L'Arca de Zoé.
Oh! Mira, no l'hi deuen haver fet mai.
Que l'ompli de contingut. No, no l'hi hem fet mai. No, li vaig dir.
El nom te'l regala patir pacient.
Ara omplou de contingut.
Fa tu boca. Dos minutets i seran 4:45 de la tarda. Fem una pausa i tornem amb s'ha de rentar la roba, sí o no? Abans de... No, la roba s'ha de rentar. La roba nova s'ha de rentar abans de posar-nos-la, sí o no?
Molt més interessant el primer plantejament.
Amb Elisenda Carot. en perill.
A Londres, una agent de la CIA mira d'aturar un grup terrorista.
Algú em persegueix.
Qui?
Que sigui que m'ha fet interrogar el seu presoner a l'hotel.
Amb Noomi Rapace, John Malkovich i Michael Douglas a Cinema d'Acció. Codi obert, dissabte a la nit, a la plataforma 3Cat i a TV3.
Aquest 11 de setembre
és el sorteig de la grossa de la Diada.
Per només 5 eurets...
2 milions d'eurassos.
Tots a comprar un bitllet.
I totis.
Sabies que cada cop que jugues a la grossa de la Diada millores la vida de la nostra gent gran?
A tu et poden tocar 2 milions, però a tots ja ens han tocat 300 milions en accions socials.
Loteries de Catalunya. Juga amb responsabilitat i només si ets major de 18 anys.
Jules Verne a Ideal Barcelona.
Viatge al centre de la Terra. La volta al món en 80 dies. De la Terra a la Lluna. 20.000 llegües de viatge social.
Endinsa't en les aventures més espectaculars de tots els temps en un viatge immersiu extraordinari.
Jules Verne 200. Entrades a idealbarcelona.com.
Estratègia, carisma, resistència psicològica, lideratge... Si tens tot això i ganes de guanyar fins a 50.000 euros, t'estem buscant. Participa en el nou reality de 3Cat, on treballant en equip hauràs de superar missions fins a aconseguir el premi final. Això, si algú no saboteja el joc, seràs tu? Envia'ns un correu electrònic a casting@sabotejadors3cat.cat.
En la venda del teu cotxe, com en tot, pots ser un loser o un pluser. Un loser no valora el seu temps. Un loser es deixa embaucar amb ofertes de compra que no es respecten. Vols ser un pluser? Vine directe a Ocasión Plus per rebre sempre la millor taxació, pagament a l'acte i sempre amb una transparència total.
Ocasión Plus. Ja som més de 200.000 plusers. T'hi afegeixes?
En l'origen n'hi havia una. Ara n'hi ha moltes.
Cinema, cinema, sèries, documental, plataformes, xarxes.
Una finestra per saber què val la pena mirar i per què ho estem mirant. Una finestra connectada a la nova era.
Els divendres a les 12 de la nit, La finestra indiscreta, amb Toni de la Torre.
Una finestra per unir-les a totes.
La tarda de Catalunya Ràdio, amb Elisenda Carol.
Passen dos minutets de 4:45 de la tarda. Hem de rentar la roba abans d'estrenar-la, sí o no? Hem quedat que en Biel, com que és un ànsies, surt de l'emprovador amb la roba.
Però un moment, jo crec que la resposta a aquesta pregunta tothom sap que és sí, o tothom intueix que la resposta és sí.
Et dic una cosa. Jo no en tenia ni idea.
Que hi ha sarna per la vida, eh?
Però a veure, jo pensava que venia nova.
Hi ha sarna i polls.
Però
i...
la roba ve nova, no?
Bueno, que la porqueja tothom. Si tothom la toca, l'emproves, te l'emportes a casa, la tornes, la poses posada i la tornes.
Ai, no ho havia pensat, això.
El port de Barcelona està ple de containers plens de rates que conviden amb la roba que ve de l'altra punta del
món. Hi ha algú més entre l'audiència, per favor, que no renti la roba, nova abans de posar-se-la, o estic sola? 93-201-7474. 93-201-7474. Algú més fa aquesta imprudència?
A veure, tu no te l'has posat... No has estrenat una cosa i després dit ai, mira, calla que no que ho torno?
Molt poques vegades.
Després d'estrenar un dia sencer...
I, home, i tant. Està una setmana a casa, està...
I no treus l'etiqueta, doncs?
Bueno.
O la tornes a posar?
O la torno a posar.
He fet sessions de fotos, que això
fa totes les estilistes.
Centenars de peces que et posen amb l'etiqueta dintre i després se'n van
les estilistes
a tornar-ho.
Una suada durant el shooting, sí. O què?
I que queda tot el maquillatge.
Ai, el maquillatge, suat i tot. Però si és igual, almenys sempre i quan sigui roba de gent que es pot permetre... empreses que es poden permetre això, que vagi i vingui, ara. Que torni i que vagi.
Deixa'm preguntar-te una cosa, Marta.
Mana'm.
Les vaporetes aquestes que tenen a les botigues, amb alta temperatura de vapor,
sí.
Això
mata
ho mata tot?
Jo diria que sí, perquè, clar, bull, o sigui, és aigua bullint. Per tant, és vapor. En teoria, sí. Però, clar, hi ha coses, per exemple, a l'època del Covid, quan havíem de fer rodatges, això amb roba, a més, teníem un esprai d'aquests de...
Desinfectant.
Desinfectant. És un esprai desinfectant de roba, que venen a la drogueria i tu ruixes les peces. Hi va haver una època que ho fèiem perquè anés d'un actor a l'altre o qui fos, i en teoria funcionava, està bé, però no n'hi ha prou perquè llavors agafar aquelles olors de botiga.
Ja veieu que la resposta és sí, s'ha de rentar la roba. Ara de seguida parlarem amb la nostra dermatòloga de confiança, la Lola Bou, perquè ens aclareixi exactament el per què. Però abans, algú que anava tan perdut com jo. Xus, bona tarda.
Hola, bona tarda.
A veure, explica-m'ho.
Bueno, jo no he citat el primer que heu comentat de si se'l prova molta gent o no, perquè la norma número 1, des del meu punt de vista, perquè s'ha de rentar sempre la roba, és perquè quan surt de qualsevol procés de teixit ha anat per terra i per 50.000 llocs bruts.
Mira.
I a més, els tòxics dels químics, dels tints i de totes aquestes coses.
Ostres, tu, de veritat, jo això per què no m'ho dieu abans? Jo ara porto 40 anys posant-me roba, que vés a saber, dec tenir la sarna ja a part de mi.
No, jo ja he al·lucinat, la sarna no em preocuparia gens.
La sarna no, però tota no. La resta. Però en tot cas, gràcies per la reflexió, Xus, i ara comprovarem si és aquesta o no la raó per la qual els experts diuen que hem de rentar la roba abans de posar-nos-la, en cas que sigui nova. Xus, una abraçada molt forta.
Molt bé, vale, gràcies, adéu.
Adéu. Jaume, bona tarda.
Hola, bona tarda. Jo com tu, jo no la rento, però els vinc aquí. Que són petitets i que la
ven. Un aplaudiment per l'altre Parguel·les de Catalunya. En Jaume i jo, però clar, pels crios sí. Veus? Pels nens sí que ho rentaria jo. Si tingués nens, diria, no, per ell sí, per si de cas.
No.
De fet, t'han rentat tota la roba abans que neixi la criatura amb un sabó especial que has de comprar sense perfum, sense no sé què, que ho fas tot i després, un cop ha nascut, si n'hi ha 3 o 4 per casa, allà ho fots tot junt
i que passi el que sigui.
Sí, primer separes la roba, comences a fer rentadors només amb la roba de la criatura.
Jaume, la roba interior és l'excepció i sí que la rentes o tampoc?
No, bueno, com vam pecatets, no?
Mira.
Normalment, sí. El capotet, això ho venen...
Això és veritat.
Els boxers que jo compro venen així, tres, amb un pecatet. Bueno, no ho he dit, no, de la
tenda. Comproves el pecatet si algú l'ha obert anteriorment o si fa pop?
Quantes vegades jo he tret una cosa al pecatet per estirar calça, a veure si dona o no?
Ai, va. Jaume, si hi ha una cosa que hem après tu i jo avui és que hem de rentar la roba just quan la comprem. Quedem entesos, d'acord, Jaume?
Vale,
una abraçada, maco.
Amb els calçotets és important, Jaume, també, que si... Bueno, el marronet per darrere i el groc.
Ai, va. Ara, Escura, bona tarda.
Bona tarda.
Escolta, per què hem de rentar la roba sempre abans de posar-nos-la?
Ni sarna, ni bacteris, ni... Que també. Perquè conté compostos tòxics i cancerígens. Elisenda Carot, tu i jo estem anant ja camí d'allà.
De morir.
O sigui, ja els peus per davant.
L'apocalipsi, tu.
És l'apocalipsi. I jo el que em pregunto és una pregunta per fer-nos si tenim temps de revertir aquesta situació, encara ara.
Preguntem-li a la nostra especialista.
Perquè no ho sabem. Però bé, resulta. Això ha sigut un estudi que han fet investigadors de la Universitat Rovira i Virgili. L'han fet sobretot amb roba de col·lectius més vulnerables, que serien les dones embarassades i els nadons. Entenc que això és extensible a la resta de la humanitat. Resulta que hi ha una gran presència de compostos tòxics en les peces fetes amb material sintètic i també van trobar molta presència d'un compost cancerigen en la roba feta amb teixits orgànics. La bona notícia, senyores i senyors, és que gran part d'aquestes substàncies es pot eliminar simplement rentant la roba.
Ostres, és una mica el que ens deia la Xus, que deia residus tòxics, químics, a part que la Xus també afegia allò va pel terra, després ho planxen i...
I després del càncer, mira, saps? Sí. La resta, oi?
Els processos de fabricació de roba normalment són molt contaminants, no? Hi ha molts països que la legislació és més laxa, els també aprofiten per poder fabricar i embrutar rius amb certa impunitat, no?
Saludem tot seguit la metge dermatòloga Lola Bou perquè ens confirmi tot això que us acabem d'explicar amb l'Anna Escura. Lola Bou, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Ai, què t'ha semblat això que hem dit?
Doncs tothom té la seva part de raó.
Ai.
A veure, per lògica, jo sí que diria que per una qüestió bàsica d'higiene personal, sí que rentaria tota la roba. Que passa que això, doncs, com molt bé expliques, no ho fa tothom. Si fos un motiu tan gran de contagi, de tanta desgràcia, tot això, estaríem tots morts, perquè cada dia la gent s'emprova milions de peces de roba, es compra milions de peces de roba... Ara, això no vol dir que que estigui bé fer-ho d'aquesta manera. Pensem que un 20% del contagi o de la contaminació de les aigües residuals són a partir de la roba, de tots els productes que cada vegada es posen més, tot i que la legislació sembla que és més severa, però no ho és suficient, i cada vegada es posen més productes. Per què? Doncs perquè tingui un millor aspecte a la peça de roba, perquè s'arrugui menys, o sigui, que arribi més bé. Si no, fixeu-vos, quan compreu una camisa, en general, perquè, clar, també depèn de la classe o del tipus de tèxtil que estiguem parlant. Quan el toques és d'una manera i quan l'has rentat és una altra. És el que abans allò que es deia el toc de nou, sí. Que és com una roba no com midonada, però sí.
Té una tensió més forta, no? És
sí,
més dura.
I a la que la rentes, allò ja no hi torna. Mm. Però això també és com els pastissos, que els hi posen productes i margarines i coses d'aquestes perquè tinguin més bon aspecte, perquè la gent els compri més i, en canvi, resulta que et fan mal. Doncs amb això igual. Mm-hmm. Però jo no crec que sigui tot. Una altra cosa que també sí que voldria remarcar, que de cara a les infeccions és possible que pugui ser transmissió de malalties o d'infeccions, perquè ja no solament si en la botiga és que la gent es prova la roba no tenen de desinfectar-la i cuidar-la o planxar-la o passar-li la vaporeta aquesta que algú de vosaltres comentava, sinó que, per exemple, fixeu-vos les etiquetes de la roba. D'on ve la roba? De Xina, de Cambodja, de no sé on. Vol dir que ha passat per molts llocs. Per molts contenidors. Sí. Fins i tot hi ha marques, hi ha molta classe de teixits o de prendes d'aquestes que es venen a tot el món i de multinacionals, que ni tan sols estan en magatzem, sinó que lloguen barcos i vaixells i que fan de taller amb aigües internacionals, perquè s'hi paguen menys impostos, menys sou, i aquí imagina't la humitat, el vaixell, tot, com va tot això. Si penséssim, doncs és que no ens posaríem ni una camisa, no menjaríem ni un croissant, no aniríem a un restaurant perquè no sabem com pot estar la cuina, o sigui que tot hem de tenir sentit comú.
I a tot això, Lola, a tots aquests possibles bacteris que hi pugui haver a la roba, només rentar-la a més de 30 graus ja marxarien?
A veure, n'hi ha alguns que necessiten una mica més. O sigui, a mi el del passar la planxa aquesta de vapor de cara a destruir els gèrmens em sembla molt bé. Però l'interessant és rentar-la posant-la del revés, perquè al revés és on estan les costures i on pot haver-hi més coses acumulades. I una altra cosa també seria treure les etiquetes, perquè a vegades poden rossar. Tot això des de l'Acadèmia Espanyola de Dermatologia ens preocupa molt tot això, perquè veiem patologia. Ja dic, no et puc dir el percentatge, perquè no sé el percentatge de gent que té aquests problemes, però sí que veiem al·lèrgies pels productes aquests que posen perquè no es taquin, perquè no facin arrugues, els tints, i això dona el que en diem al·lèrgia de contacte, que les persones se sensibilitzen i cada vegada que toquen una peça de roba amb aquest mateix producte, que normalment són formaldehids, doncs li produeix picor i li produeix al·lèrgia. El mateix passa amb les persones atòpiques, que no toleren segons quin tipus de robes. O sigui, és molt interessant,
No, interessantíssim.
Estudiar, i pensa que la CDC d'Atlanta, que és l'organisme de salut més important del món, l'Institut també de Nacional de Salut francès, el de britànic, ho estudien, això. Que passa que,
Renteu
és
la roba.
Difícil de regular-ho. Jo aconsellaria, sense obsessionar-se, de rentar la roba, però ja com una cosa normal. Si no la rentes abans d'estrenar-la, quan te l'hagis posat un dia o dos, depenent del tipus de roba que sigui, la rentaràs igual.
I tant, renteu-la abans. És el resum, és el consell de la Lola Bou, metge dermatòloga, que ens ha acompanyat avui a la tarda de Catalunya Ràdio. Lola, m'encanta, ho ha fet ella tot sol, Ens ha dit tots els motius i ens ha dit el que hem de fer. Per tant, confirmadíssim. Lola, gràcies, una abraçada.
Una abraçada.
Fins ara. Tietes, escolteu, farem una pausa. Quatre anuncis, anem al butlletí informatiu.
I
a la tornada... No, parlarem de l'estació de Rocafort. Ara s'ha fet una pel·li respecte a aquesta estació de Rocafort, però molts mites, ja veureu.
aquest dissabte 7 de setembre a Caprabo i Caprabo a casa, acumula l'IVA a la teva targeta. Caprabo, amor etern a l'estalvi. Més informació a caprabo.com.
Viladecans Cartells presenta un recorregut visual per la trajectòria de l'artista Joan Pere Viladecans.
Vinculat sempre als moviments socials i culturals de Catalunya, Viladecans ha fet més de 100 cartells per a pel·lícules i obres de teatre, llibres i festivals de poesia en favor de l'oficialitat del català i dels drets humans.
L'exposició recull la més àmplia selecció de cartells que s'ha fet fins avui.
Fins al 15 de setembre al Museu d'Història de Catalunya.
Els dissabtes a la mitjanit, Empar Moliner ens convida a fer un tast vertical.
El tast vertical es fa en una vinya no entutorada, lluny dels peatges. La meva obsessió és explicar les històries que hi ha a les ampolles de vi, els paisatges, la gent que ha cuidat la vinya, les masies, els cups.
Els dissabtes a la mitjanit, tast vertical, amb Empar Moliner. També disponible a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3Cat.
Salut.
De 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Elisenda Carot.